Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 26 de juny. En marxa l'operació Tornada de Sant Joan, que ha començat a les 12 del migdia amb un dispositiu especial a les carreteres catalanes. Per facilitar aquesta operació retorn, el Servei Català de Trànsit no permetrà circular camions per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. A més, quan hi hagi carril addicional de 3 a 10, els vehicles pesants hauran de circular pel carril dret a una velocitat màxima de 80 km/h i tenen prohibit fer avançaments. I les entitats en defensa dels drets de les persones migrades estan en peu de guerra per les morts a Melilla de diverses persones quan divendres tractaven de travessar la tanca. Aquesta tarda s'han convocat concentracions de protesta a Barcelona i Mataró i demà a Tarragona i Girona. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Marc. L'entitat Stop Mare Mortum lamenta també les declaracions d'ahir del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on felicitava l'extraordinària feina feta per la policia. Tot seguit els escoltem.
I avui ha mort l'alcalde del Brull, Ferran Teixidor. El batlle del municipi usonenc ha patit aquest diumenge un accident mentre treballava amb el tractor en una finca agrícola de la seva propietat.
Ferran Teixidor també era el president de la Mancomunitat La Plana, un ens supramunicipal que aglutina una desena llarga de municipis del sud d'Osona.
I en clau cultural avui, darrer dia del Festival Afònica de Banyoles.
El Festival de la Veu de Banyoles tanca avui la seva 18a edició amb els concerts de Muom, Música Nua, Birds o Wire o els barcelonins El Pony Pissador.
I en un dia avui força calorós, també ventós. Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bon dia. Durant aquestes properes hores hem d'esperar que el creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i Prepirineu, ens deixi ruixats dispersos. Sobretot afectaran punts del sector occidental de la serralada pirinenca, tot i que de forma més aïllada també poden arribar a la resta. També per l'oest arribarà alguna nuvolada de forma aïllada que pot deixar algun ruixat. A la resta de Catalunya, en general, alguns intervals de núvols i també destacar la baixada lleugera de la temperatura. De cara a la jornada de demà dilluns hem d'esperar que la inestabilitat augmenti durant la segona meitat de la jornada, amb xàfecs que poden afectar molts punts de Catalunya, sobretot punts del Pirineu, Prepirineu, depressió central i resta de la meitat oest, tot i que de forma més dispersa poden arribar a més punts. Atenció, perquè aquests xàfecs localment poden ser d'intensitat forta i anar acompanyats de calamarsa o pedra. A més, en general, aniran acompanyats de tempesta. I això és tot a moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Jordi i Mateo, per la informació. Tot seguit també connectarem amb el Servei Català de Trànsit per saber l'última hora de l'estat de les carreteres. I en esports, el Barça de Futbol Sala és el nou campió de Lliga.
Els de Jesús Velasco es van imposar per 2-4 al Palma Futsal i han sumat el seu quart títol de la temporada.
I en atletisme, la barcelonina Sara Gallego ha batut un nou rècord d'Espanya.
Ha estat en la prova dels 400 metres tanca durant els campionats estatals que se celebren aquests dies a Néjar, a Màlaga.
A les vies de so, Carles Capella, la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Sergi Ruiz i Marc Pijuan. Comencem amb Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Bona tarda, passant 4 minuts del punt de les 2. Comencem aquest Notícies en xarxa. Recordeu, fins les 3 us estarem fent companyia i actualitzant tota la informació. I comencem parlant d'aquesta operació Tornada de Sant Joan, que ha començat a les 12 del migdia amb un dispositiu especial a les carreteres catalanes. Per facilitar aquesta operació retorn, el Servei Català de Trànsit no permetrà circular camions per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. A més, on hi hagi carril addicional de 3 del migdia a 10 de la nit, els vehicles pesants hauran de circular pel carril dret a una velocitat màxima de 80 km/h i tenen prohibit fer avançaments. Trànsit, de fet, espera que avui tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 400.000 vehicles. Però per saber-ne l'última hora, connectem ja amb els companys del Servei Català de Trànsit. Saludem a la Marta Carbó. Marta, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora la via que presenta més complicacions és l'autopista P7, tant al seu tram nord com al seu tram sud. Al nord veiem 12 quilòmetres de cua fins a Maçanet i també 7 més fins a la Roca del Vallès, tot plegat en direcció a Barcelona. Al tram sud hi ha diferents trams de retencions, també, d'una banda a Castellví de la Marca, més endavant a Vilafranca del Penedès i, per últim, 5 quilòmetres a l'altura de Castellbisbal en direcció a Barcelona. Altres vies amb complicacions, la que podria ser l'alternativa de la P7 en el tram nord, veiem 10 quilòmetres de cua a la Nacional 2 entre Vidreres i Tordera en direcció a la C32, també retencions a la C35 a Maçanet de la Selva en direcció a Barcelona. En canvi, al tram sud no hi ha problemes ni a la 2 ni a la C32 sud. Per últim, destacar altres vies amb complicacions. A la C31-C65 hi ha cues entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en direcció a l'autopista AP7. També hi ha retencions de 3 quilòmetres a la Nacional 340 al Vendrell i 2 quilòmetres de cua a la GI600 a Blanes. De moment, això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
Moltes gràcies, Marta, per la informació. Recordeu que també el Servei Català de Trànsit ens avisa que seria bo també tenir una miqueta de precaució i fins i tot planificar aquesta tornada per aquest pont llarg de Sant Jordi, un cap de setmana de Sant Joan, volem dir, un cap de setmana llarg que tot just acaba avui diumenge. I relacionat també, en aquest cas, amb la tornada de Sant Jordi, hem de dir que un total de Sant Joan, estem ara amb Sant Jordi, no, Sant Joan, un total de 42 vols amb origen o destinació a aeroports espanyols han estat cancel·lats aquest diumenge fins a la una.
És a motiu de la tercera jornada de vaga dels tripulants de cabina de passatgers de Ryanair, segons ha informat el sindicat USO. Un dels aeroports més afectats és el de Barcelona al Prat, amb 6 sortides i 6 arribades cancel·lades, així com també 8 retards.
Passen ara mateix 7 minuts del punt de les 2 del migdia. Les entitats en defensa dels drets de les persones migrades estan en peu de guerra per les morts a Melilla de diverses persones quan divendres tractaven de travessar la tanca.
Aquesta tarda, de fet, s'han convocat concentracions de protesta a Barcelona i Mataró i demà a Tarragona i Girona. Segons l'ONG Caminando Fronteras, de moment s'han comptabilitzat 37 víctimes mortals, tot i que el Marroc manté la xifra de 23. Ens ho amplia en aquesta peça la companya Laura Ribas.
En els vídeos que ha publicat l'Associació Marroquina dels Drets Humans de Nador es pot veure el tracte inhumà a què van ser sotmeses algunes de les persones migrants que no van poder travessar la frontera. Se les veu amuntegades unes damunt de les altres i com alguns policies es passegen entre elles sense oferir cap assistència sanitària. Això va ser divendres, quan unes 2.000 persones van mirar de creuar la tanca, però només ho van aconseguir 133. Segons l'ONG Caminando Fronteras, han mort 37 migrants, 23 segons el govern del Marroc i més de 200 van resultar ferits. Les associacions pro-drets humans demanen que s'obri una investigació per depurar responsabilitats a la brutalitat policial i recorden que s'han violat els drets humans d'aquestes persones perquè la majoria provinents del Sudan i el Txad estaven fugint d'un conflicte armat. L'entitat Stop Mare Mortum lamenta també les declaracions que va fer ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on felicitava per l'extraordinària feina feta a la policia. Segons Laura Aiguadé, membre de l'ONG, el converteix en còmplice.
No, validant totalment el que ha passat i elogiant el paper de la policia tant marroquina com espanyola. I estem parlant de morts, però és que hem de parlar d'assassinades.
Aquesta tarda a les 6, la SENAE, comunitat negra, africana i afrodescendent, ha convocat una concentració de rebuig a Barcelona. A 8:15 del vespre tindrà lloc una altra a Mataró. Demà també es faran protestes a Tarragona i Girona.
Gràcies, Laura, per la informació i com us explicàvem en titulars i en plena de successos, us hem d'explicar que avui ha mort l'alcalde del Brull, Ferran Teixidor. L'alcalde, al batlle del municipi usonenc, ha patit aquest diumenge un accident mentre treballava amb el tractor en una finca agrícola de la seva propietat.
Segons han confirmat els Mossos, dues bales de palla li haurien caigut a sobre i després els serveis d'emergència ja no han pogut actuar. A més de ser l'alcalde del Brull des de l'any 2007, Ferran Teixidor també era el president de la Mancomunitat La Plana, un ens supramunicipal que aglutina una desena llarga de municipis del sud d'Osona.
I també s'ha confirmat avui la mort d'un home de 84 anys i veí de Lloret de Mar que ha estat trobat sense vida a la localitat mateixa, surant dins d'un pou situat fora del nucli urbà.
Els fets van passar aquest dissabte al matí, quan un veí va localitzar el seu cos i en va alertar els equips de recerca, que el buscaven des de divendres, després que la família notifiqués la seva desaparició. Encara s'investiguen les causes, però la policia treballa amb la hipòtesi d'una mort accidental.
I una nau industrial s'ha cremat totalment aquest matí a Abrera.
El foc ha fet cedir el sostre i algunes parets presenten inestabilitat, segons han informat els bombers. La nau està aïllada i en el seu interior hi havia vehicles. Fins a 16 dotacions de bombers han treballat en l'extinció d'aquest incendi.
I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut 5 persones avui per tràfic de drogues en 4 pisos de Barcelona i un de Badalona.
Els habitatges funcionaven com a punts de venda, distribució i emmagatzematge de substàncies estupefaents. Els detinguts s'enfronten a delictes contra la salut pública i grup criminal.
I si ahir Pedro Sánchez va anunciar una sèrie de mesures econòmiques per valor d'uns 9.000 milions d'euros encaminades a pal·liar la pujada de preus i la crisi econòmica derivada, entre d'altres, de la guerra d'Ucraïna, unes mesures però qüestionades pels experts, ja que no ataquen l'arrel del problema, la inflació. La situació actual, a més, pot derivar en una tempesta econòmica perfecta, la temuda estagflació. Ens n'informa en Joan Ferrer, de La Xarxa.
La major part del paquet d'ajudes aprovat ahir van encaminades a posar més diners en circulació i, per tant, que es gasti més i l'inflació segueixi a l'alça. Per Jordi Franc, doctor en Economia i professor de la Universitat de Vic, les mesures són insuficients.
És de cara a la galeria, són mesures que són populistes, li poden aconseguir algun vot, segurament, de cara a les properes eleccions, però que són completament insuficients. O, si més no, fins i tot, que poden ser contraproduents amb l'objectiu que té, que és... controlar la inflació.
Les úniques mesures que realment poden contenir la inflació, segons Frank, són les encaminades a baixar els impostos per estimular la producció i frenar l'escalada de preus. Amb tot, la suma d'inflació i estancada de la producció i una pujada dels tipus d'interès pot donar lloc a l'estagflació.
A mesura que vagin normalitzant aquest tipus d'interès, i els governs i els bancs centrals ja fan tard, això ho haguessin hagut de fer doncs, ja fa un any, com a mínim, això pot crear... una crisi, una recessió important. Per tant, sí, podem estar a les portes d'una tempesta perfecta en el sentit de que és un còctel d'inflació, aquest ja és segur, més estancament, crisi, recessió econòmica, que aquesta està per veure. Però és molt possible, també.
Frank afegeix que d'aquesta situació n'hauríem d'aprendre i apostar més per la producció de proximitat, per no dependre tant de l'abastiment d'altres països.
Gràcies, Joan, per la informació. Passen ara mateix 12 minuts del punt de les 2 del migdia. Recordeu que fins les 3 estarem actualitzant tota la informació. I ara us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ja ho té tot a punt per abordar el tram final de la urbanització de la plaça de les Glòries, una actuació que ha de permetre finalitzar la part central del parc i avançar la transformació final d'aquest àmbit de la ciutat.
En total s'actuarà sobre unes 4 hectàrees de superfície. Es plantaran 472 arbres nous i s'implementaran més de 9.000 metres quadrats de verd. En aquest àmbit es completarà la trobada dels eixos de l'Avinguda Diagonal, la Maria i Diana i la Gran Via, que passaran a convertir-se en camins i itineraris pels vianants. Està previst que les obres es licitin al mes de juny i s'iniciïn a finals d'any. El pressupost és de 26,4 milions d'euros.
I no deixem Barcelona, perquè avui diumenge comença una campanya científica a l'Àrtic, organitzada per la Universitat de Barcelona. L'objectiu és estudiar si l'acceleració del desgel respon a un patró que s'ha repetit en altres mil·lennis o si s'està accelerant a causa del canvi climàtic. La campanya es desenvolupa en el marc del projecte Neoàrtic. Ens ho explica la companya Carme de Fez.
Aproximadament un 20% de Groenlàndia no té gel i s'espera que el desglaç augmenti encara més en les properes dècades. És una de les zones del planeta que més ràpid està responent a l'escalfament global. És per això que un equip de 8 investigadors liderats per la Universitat de Barcelona han triat aquest espai per dur a terme la seva investigació, liderada pel professor del Departament de Geografia, Marc Oliva.
Part d'aquest augment és natural. El que volem saber és quina contribució té la part humana en aquest augment. De fet, hi ha algunes zones de l'Àrtic on les temperatures actuals s'assemblen molt a les d'inicis de segle XX.
La investigació abarcarà 3 camps.
Una de les idees que tenim durant aquesta campanya és intentar estudiar alguna part d'aquests canvis centrats bàsicament en el comportament de les glaceres en el passat, el reconstruir el clima dels darrers mil·lennis per saber si això que està passant ara és que el com que ja ha esdevingut abans, doncs estem veient els efectes amplificats del canvi global i també l'impacte o quins processos es donen en aquestes zones que estan on les glaceres estan retrocedint i estan quedant exposades.
En una segona fase, un grup més reduït continuarà la seva investigació a l'illa d'Ellesmer, a l'extrem septentrional del Canadà, per sumar-se a una investigació similar impulsada per aquell país.
Gràcies, Carme, per la informació. Arriba l'estiu i també arriben les restriccions i vigilància entorn de la Riera de Merlès. Torna el control d'aforament a l'espai natural a tots els municipis per on transcorre aquesta riera, com les Llosses.
Una normativa que estarà vigent fins a principis de setembre. En aquesta ocasió, però, s'afegeix la prohibició del bany en un tram d'uns 7 quilòmetres. N'informa Judit Espert, de Televisió del Ripollès.
El 2020 ja es va prohibir aquesta pràctica a causa de la Covid-19 a tot el curs fluvial. Ara, en canvi, només alguns municipis han optat per a la prohibició en una zona concreta. Ho fan per protegir la qualitat de l'aigua de la riera. A les Llosses, però, s'autoritza el bany. Ho explica l'alcalde de les Llosses, Andreu Llimós.
Al final, doncs, concloure que era una tonteria prohibir el meu terme municipal el bany, si tant per una banda com per l'altra, els dos pobles que tinc a banda i banda, que són Sant Jaume i Borredà, no el prohibien, perquè al final la gent vindria igualment.
Llimós assegura que la decisió òptima seria que tots els municipis haguessin optat per prendre una resolució unànime.
Si fos una decisió conjunta, evidentment, d'obrir-ho tot, de tancar-ho tot, jo trobo que seria millor. Pot haver-hi, doncs, això, un efecte rebot de la gent que no pot anar cap a baix, doncs, que se'ns acumuli més cap a dalt, sumat amb mesos de sequera, i això, doncs, augura una situació una mica complicada.
A banda de l'afluència de visitants a la zona, preocupa l'alt risc d'incendi d'aquest any. Tots els pobles han acordat que en cas que un dels municipis assoleixi risc elevat, tots aplicaran restriccions d'accés a la Riera de Merlès.
Gràcies, Judit. Marxem ara cap a Tarragona i és que l'hostatgeria de Poblet reobrirà portes amb la intenció de convertir-se en un hotel 4 estrelles. Ens ho explica el company Pep Morató de l'Espluga FM.
L'1 de juliol és la data fixada per poder tornar a obrir les portes de l'hostatgeria de Poblet després que es trobés tancada durant 2 anys a causa de la pandèmia i la consegüent crisi derivada de la falta de turisme que va acabar amb el tancament del bar, restaurant i hostatgeria i l'acomiadament d'una quinzena de persones. Ara, l'empresa Petits Hotels agafa el relleu per reobrir a inicis de mes. Ens ho explica el mateix director, Francesc Pintado.
El que volem és aquest establiment que està construït doncs amb una inversió tan alta, amb tanta qualitat de materials, també amb gust auster, perquè doncs, l'espai ho obliga pràcticament a que així sigui, doncs volem reconvertir-ho en un establiment de primer nivell.
Amb aquestes renovacions, la nova empresa espera poder atraure un públic més ampli, acollint també reunions d'empresa i celebracions.
I no deixem el Camp de Tarragona i és que Roquetes aquest cap de setmana lluïa els colors de la bandera LGTBIQ+, amb la primera desfilada Pride a les Terres de l'Ebre.
L'objectiu d'Unicorns Pride Ebre és reclamar la igualtat i la llibertat de totes les persones i reivindicar les agressions que el col·lectiu dia rere dia està patint. Ens acosta en aquesta crònica la companya Maria Solà del canal Terres de l'Ebre.
Èxit de participació en la primera festa de l'Orgull Rural a Roquetes. La desfilada Unicorns Pride Ebre ha estat la primera a les Terres de l'Ebre, un acte on els assistents han reivindicat l'orgull rural, ja que no és el mateix sortir de l'armari a les Terres de l'Ebre que a la gran ciutat. Molts dels artistes protagonistes d'aquest esdeveniment són persones del col·lectiu que venen d'entorns rurals a reivindicar-se. Un clar exemple d'aquest és la presentadora de l'Unicorns Pride Ebre, la Mega Pubilla. L'objectiu del festival és reclamar la igualtat i la llibertat de totes les persones deixant de banda la seva forma de ser o d'estimar, a més de denunciar tota mena d'agressions que pateix el col·lectiu dia rere dia. Així ho explica el president de l'associació cultural OK Produccions, Roger Font.
Reivindicar l'orgull rural, reivindicar la feina que han de fer les administracions, a les empreses, als carrers, als centres de treball, als centres educatius, per demanar la igualtat, per demanar la llibertat i per gaudir de tota, de que cadascú gaudeixi de la seva particularitat i de la seva forma de ser, que tothom és lliure, tothom pot estimar com vulgui, i l'objectiu d'aquesta festa és demostrar-ho i l'objectiu també és que tot això arribi a ulls de totes les persones que encara a dia d'avui tenen mentalitats molt homòfobes, molt tancades, i l'objectiu és poder obrir els ulls de moltes persones perquè normalitzem la situació de totes les persones, que la condició de gènere, que la orientació sexual no han d'influir en com estimem o no a una persona.
Després de l'èxit, Unicorns Pride Ebre repetirà desfilada l'any vinent a Roquetes. A més, incorporarà diverses activitats que s'aniran duent a terme durant la resta d'any, especialment als pobles més petits del territori ebrenc.
Les 2:20, un parell de punts culturals, i és que avui és el darrer dia del Festival Afònica de Banyoles.
Ser un pirata és molt divertit, fins que algú li talla la mà. No podràs venir un sabre per bata d'un duelo si vols ser un teu capità.
El Festival de la Veu de Banyoles tanca avui la seva 18a edició amb els concerts de Muom, Música Nua, Birds on a Wire o, aquí estem escoltant, el Pony Pissador. Un concert gratuït que comença a 10:45 de la nit a l'escenari Joan Ola, La Muralla.
Ser un pirata és molt divertit, que és algú li buiden un ull. No podràs d'un monocle posar-lo un ull de vidre i posar-lo les nits a remull. Però si a baralla hauràs de vigilar...
Doncs ara ens ubiquem al Vallès, després d'escoltar aquests El Pony Pissador, i és que torna la Festa del Foc a Cardedeu. Ens ho explica el company Òscar Muñoz, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
Després d'un any amb la Festa del Foc adaptada a les necessitats sanitàries, els Diables de Cardedeu han tornat a celebrar la seva festa grossa pels carrers de la vila. Ens ho explica l'Albert Garcia, cap de colla.
Respecte a l'any passat, que vam fer una Festa del Foc adaptada, molt estàtica, a Can Mills, doncs hem tornat a l'origen. Hem intentat reduir la llegenda, però al final ens hem començat a liar, hem fet un correfoc amb infants, sobretot, que hem destinat la llegenda, tot el que és la Festa del Foc, més a la part infantil que als adults.
La Festa d'en Foc enguany s'ha celebrat durant tot el dia i va començar amb l'Alícia Molina i la Llegenda del Berro pels més petits de la casa, un concert vermut amb en Jaume Arnallà i un taller de pintar cartrons. Els protagonistes de la tarda va ser la colla infantil dels Diables, que van fer un correfoc i un lluïment a la plaça de l'Església. La nit va seguir amb un sopar popular amb la representació de la Llegenda del Berro. I la nit va acabar amb els balls del Berro, del Drac de Granollers i de les figures del correfoc, concert amb set de rumba.
Notícies en xarxa. Esports.
Comencem els esports parlant de futbol sala i del títol de Lliga aconseguit pel Barça. El conjunt de Jesús Velasco va guanyar ahir a la nit al Palma Futsal per 2-4 i és el nou campió de la Lliga Nacional de Futbol Sala.
És el quart títol de la temporada dels blaugranes, que ja havien sumat enguany la Supercopa d'Espanya, la Copa d'Espanya i la Champions. És la tercera lliga del conjunt català en les darreres 4 temporades.
I el combinat espanyol de natació sincronitzada, amb 7 nedadores catalanes a l'equip, ha sumat la primera medalla per Espanya al Mundial de Natació, que s'està celebrant aquests dies a Budapest. Txell Mas, Paula Ramírez, Berta Ferreras, Iris Tió, Emma García, Mireia Hernández i Abril Conesa han estat part del conjunt, que s'ha endut el bronze a la prova de highlight per equips, només per darrere d'Itàlia, que ha estat plata, i Ucraïna, que ha aconseguit l'or.
I a més, en aquest Mundial de Budapest, l'equip espanyol de waterpolo masculí, entrenat pel Barcelona i David Martín, va superar ahir Itàlia per 12-14 i es va assegurar així la primera plaça del grup C.
I sense sortir de l'aigua, us expliquem que Torredembarra ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Mediterranean Race, una prova en forma d'aquatló i que ha comptat amb la participació de fins a 73 competidors. Ens ho explica el company Toni Cancino des d'Ona la Torre.
Tot i estar preocupats per la meteorologia, ja que el mar feia dies que estava mogut, s'ha pogut celebrar a Torredembarra la 12a edició de la Mediterranean Race, amb 73 participants. Una duatló que consta de dues curses de 5 quilòmetres cadascuna i 2 quilòmetres nedant. L'organitzador de la prova, Jaume Serra, destaca que les dates del pont han mermat la participació.
Una mica més de participació aquest any amb el pont, doncs, ha frenat una miqueta. Al final hem tingut 73 participants, però bueno, això sí, un munt de trucades, doncs, que no podien assistir perquè estaven de pont.
Els guanyadors en categoria femenina ha estat Anna Flaquer, del Cató a Barcelona, i en masculins el guanyador ha estat Thomas Àngels, d'un grup independent.
I parlem ara de patinatge, no ens movem de Torredembarra, i és que aquest municipi ha acollit aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya de patinatge en categoria sèniors i júniors. Ens ho explica també el company Toni Cancino des d'Ona la Torre.
Per tercer any consecutiu, la Federació Espanyola de Patinatge ha donat el vistiplau per organitzar el Campionat d'Espanya de patinatge artístic en categories sèniors i júniors a Torredembarra. I destaquem que els campions, tant en masculí com en femení, en categories sèniors, han estat els campions del món. En femení, la Natalia Valdizone, de Valladolid, i en masculí, el aigarenc Llorenç Álvarez. Tots dos s'han alçat amb el títol de campions d'Espanya amb les categories sèniors. Sentim a la Natalia i a Llorenç.
Cada campeonato es un reto, ya lo he dicho antes, y es más la satisfacción propia de un trabajo bien hecho y seguir avanzando pasito a pasito para alcanzar otra vez lo más alto.
Sí, perquè el que volia revalidar el títol, l'any passat ja vaig ser campió d'Espanya sènior absolut i també vaig ser campió d'Europa i campió del món, per tant esperava arribar aquí amb les ganes de guanyar el meu màxim rival, que sóc jo mateix, així que, no sé, tenia moltes ganes de revalidar aquest títol, la veritat.
Gran expectació al pavelló municipal Sant Jordi per veure aquests tres dies, 23, 24 i 25 de juny, que s'ha organitzat aquest Campionat d'Espanya de patinatge artístic a Torredembarra.
Gràcies, Toni. Un apunt més en atletisme, i és que la barcelonina Sara Gallego ha batut un nou rècord d'Espanya.
Gallego va aturar el crono en la prova dels 400 metres tanca en 54 segons i 34 centèsimes en els Campionats d'Espanya que s'estan disputant a Néjar, Màlaga.
Tornem ara.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
L'abril del 2021 acomiadava Mercadi Oliveres, economista, activista, pacifista. Podríem continuar i en sortiria una llista ben llarga. El seu llegat és innegable. Ara, amb l'objectiu de posar-lo en valor i també de recordar la seva figura, Justícia i Pau, entitat de la qual Oliveres va ser president, impulsa la primera setmana per la pau. Entre el 27 i el 30 de juny proposen activitats en diferents espais barcelonins amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi de pensaments i propostes, de repensar cap a on ha d'anar el futur de la nostra societat. No és estrany, doncs, que els joves hi tinguin un paper fonamental. Podran, per exemple, expressar les seves demandes i inquietuds. També hi haurà espai per reivindicar la pau. Serà des del cor de Barcelona, la plaça de Sant Jaume, i a través del silenci i la meditació. I encara una altra proposta, la plaça del diàleg, una instal·lació artística que reflexiona sobre què vol dir ser pacifista al segle XXI. Tot plegat per posar al centre una pau positiva, com deia Arcadi Oliveres. Respecte pels drets humans, desenvolupament dels pobles, protecció del medi ambient i justícia social. Del 27 al 30 de juny, primera setmana per la pau a Barcelona. Més informació i tot el programa al web justiciaipau.org.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Apolo 11.
perquè floreixin els somnis, perquè es desvellin les nits, perquè milers d'estels et retratin i me n'ompli les parets, com si les fogueres enceses fossin meteors de la terra ixent. M'aboco i guaito, desitjant, seré i utòpic, que allò que carono no sigui el buit. David Vila i Ros, el llibre Blends de Gasalla.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 26 de juny. En marxa l'operació Tornada de Sant Joan, que ha començat a les 12 del migdia amb un dispositiu especial a les carreteres catalanes. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, fins a 50.000 cotxes. Fins a les 2 ja havien entrat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Un Servei Català de Trànsit que, per facilitar aquesta operació retorn, no permetrà circular camions per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. A més, on hi hagi carril addicional, de 3 de la tarda a 10 de la nit, els vehicles pesants hauran de circular pel carril dret a una velocitat màxima de 80 km/h i tenen prohibit fer avançaments. I les entitats en defensa dels drets de les persones migrades estan en peu de guerra per les morts a Melilla de diverses persones quan divendres tractaven de travessar la tanca. Aquesta tarda s'han convocat concentracions de protesta a Barcelona i Mataró i demà a Tarragona i Girona. Sergi, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Marc. L'entitat Stop Mare Mortum lamenta també les declaracions d'ahir del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on felicitava l'extraordinària feina feta per la policia. Tot seguit els escoltem.
I avui ha mort l'alcalde del Brull, Ferran Teixidor. El batlle del municipi osonenc ha patit aquest diumenge un accident mentre treballava amb el tractor en una finca agrícola de la seva propietat.
Ferran Teixidor també era el president de la mancomunitat La Plana, un ens supramunicipal que aglutina una desena llarga de municipis del sud d'Osona.
I en clau cultural, avui darrer dia del Festival Afònica de Banyoles.
El Festival de la Veu de Banyoles tanca avui la seva 18a edició amb els concerts de Muom, Música Nua, Verse on a Wire o els barcelonins El Pony Pissador.
I en una jornada calorosa, això sí, sembla que s'acosten canvis. Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateu, bon dia.
Hola, bon dia. Durant aquestes properes hores hem d'esperar que el creixement d'algunes ennuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i Prepirineu, ens deixi ruixats dispersos. Sobretot afectaran punts del sector occidental de la serralada pirinenca, tot i que de forma més aïllada també poden arribar a la resta. També per l'oest arribarà alguna ennuvolada de forma aïllada que pot deixar algun ruixat. A la resta de Catalunya, en general, alguns intervals de núvols i també destacar la baixada lleugera de la temperatura. De cara a la jornada de demà dilluns hem d'esperar que la inestabilitat augmenti durant la segona meitat de la jornada amb xàfecs que poden afectar molts punts de Catalunya, sobretot punts del Pirineu, Prepirineu, depressió central i resta de la meitat oest, tot i que de forma més dispersa poden arribar a més punts. Atenció, perquè aquests xàfecs localment poden ser d'intensitat forta i anar acompanyats de calamarsa o pedra. A més, en general, aniran acompanyats de tempesta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. I en esports, el Barça de Futbol Sala és el nou campió de Lliga.
Els de Jesús Velasco es van imposar per 2-4 al Palma Futsal i han sumat el seu quart títol de la temporada.
I en atletisme, la barcelonina Sara Gallego ha batut un nou rècord d'Espanya.
Ha estat en la prova dels 400 metres tanca durant els campionats estatals que se celebren aquests dies a Néjar, Màlaga.
A les vies de so, Carles Capella, la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Sergi Ruiz i Marc Pijuan. Fins les 3 fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Bona tarda. En marxa l'operació Tornada de Sant Joan, que ha començat a les 12 del migdia amb un dispositiu especial a les carreteres catalanes. Per facilitar aquesta operació retorn, el Servei Català de Trànsit no permetrà circular camions per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. A més, on hi hagi carril addicional de 3 de la tarda o de 3 del migdia a 10 de la nit, els vehicles pesants hauran de circular pel carril dret a una velocitat màxima de 80 km/h i tenen prohibit també fer avançaments. Trànsit espera que avui tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 260.000 vehicles. De fet, fins les dues ja n'han tornat més de 50.000. En tot cas, fem un cop d'ull per saber també l'estat d'aquestes carreteres catalanes i connectem amb el Servei Català de Trànsit. Saludem ja la Marta Carbó. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora ens comencem situant a l'autopista AP7, on veiem diversos trams de retenció. El més destacat entre la Roca i Sant Celoni, on hi ha 15 quilòmetres de cues intermitents en sentit Barcelona. En sentit Barcelona també hi ha cues a la P7 Nord, a Hostalric i a Maçanet de la Selva. En el tram sud de la B7 veiem aturades a Castellbisbal d'uns 7 quilòmetres, també cues destacades a la C31-65 entre Platja d'Aro per anar en direcció Llagostera. A la Nacional 2 també hi ha 4-6 quilòmetres de cua en direcció Tordera per enllaçar amb la C32 com a via alternativa a l'autopista B7 que comentàvem abans. I pel que fa al trànsit, això és el més destacat a aquesta hora. De moment, ho deixem aquí.
Moltes gràcies, Marta. En tot cas, estarem atents a l'última hora d'aquest estat de les carreteres. Recordeu que us podeu informar a través del trànsit a les xarxes socials. Allà van actualitzant tots els incidents que es vagin produint. I relacionat també amb aquest retorn de Sant Joan, destacar que un total de 42 vols amb origen o destinació a aeroports espanyols han estat cancel·lats aquest diumenge fins a la 1 del migdia.
És a causa de la tercera jornada de vaga dels tripulants de cabina de passatgers de Ryanair, segons ha informat el sindicat USO. Un dels aeroports més afectats és el de Barcelona al Prat, amb 6 sortides i 6 arribades cancel·lades, així com també 8 retards.
I les entitats en defensa dels drets de les persones migrades estan en peu de guerra per les morts a Melilla de diverses persones quan divendres tractaven de travessar la tanca.
Aquesta tarda s'han convocat concentracions de protesta a Barcelona i Mataró i demà a Tarragona i Girona. Segons l'ONG Caminando Fronteras, de moment s'han comptabilitzat 37 víctimes mortals, tot i que el Marroc manté la xifra de 23. Ens ho amplia en aquesta peça la companya Laura Ribas.
En els vídeos que ha publicat l'Associació Marroquina dels Drets Humans de Nador es pot veure el tracte inhumà a què van ser sotmeses algunes de les persones migrants que no van poder travessar la frontera. Se les veu amuntegades unes damunt de les altres i com alguns policies es passegen entre elles sense oferir cap assistència sanitària. Això va ser divendres, quan unes 2.000 persones van mirar de creuar la tanca, però només ho van aconseguir 133. Segons l'ONG Caminando Fronteras, han mort 37 migrants, 23 segons el govern del Marroc i més de 200 van resultar ferits. Les associacions pro-drets humans demanen que s'obri una investigació per depurar responsabilitats a la brutalitat policial i recorden que s'han violat els drets humans d'aquestes persones perquè la majoria provinents del Sudan i el Txad estaven fugint d'un conflicte armat. L'entitat Stop Mare Mortum lamenta també les declaracions que va fer ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on felicitava per l'extraordinària feina feta a la policia. Segons Laura Aiguader, membre de l'ONG, el converteix en còmplice.
No, validant totalment el que ha passat i elogiant el paper de la policia tant marroquina com espanyola. I estem parlant de morts, però és que hem de parlar d'assassinades.
Aquesta tarda a les 6, la CNAE, comunitat negra, africana i afrodescendent, ha convocat una concentració de rebuig a Barcelona. A 8:15 del vespre tindrà lloc una altra a Mataró. Demà també es faran protestes a Tarragona i Girona.
Gràcies, Laura, per la informació. Són ara mateix les 2:38 d'aquest diumenge 26 de juny. Fins les 3 estarem actualitzant tota la informació. I en plena de successos us hem d'explicar que avui ha mort l'alcalde del Brull, Ferran Teixidor. El batlle del municipi usonenc ha patit aquest diumenge un accident mentre treballava amb el tractor en una finca agrícola de la seva propietat.
Segons han confirmat els Mossos, dues bales de palla li haurien caigut a sobre i després els serveis d'emergència ja no han pogut actuar. A més de ser l'alcalde del Brull des de l'any 2007, Ferran Teixidor també era el president de la Mancomunitat La Plana, un ens supramunicipal que aglutina una desena llarga de municipis del sud d'Osona.
També s'ha confirmat avui la mort d'un home de 84 anys i veí de Lloret de Mar, que ha estat trobat sense vida a la localitat Suran, dins d'un pou situat fora del nucli urbà.
Els fets van passar aquest dissabte al matí quan un veí va localitzar el seu cos i en va alertar els equips de recerca que el buscaven des de divendres després que la família notifiqués la seva desaparició. Encara s'investiguen les causes, però la policia treballa amb la hipòtesi d'una mort accidental.
I una nau industrial s'ha cremat totalment aquest matí a Abrera.
El foc ha fet cedir els sostres i algunes parets presenten inestabilitat, segons han informat els bombers. La nau està aïllada i en el seu interior hi havia vehicles. Fins a 16 dotacions de bombers han treballat en l'extinció d'aquest incendi.
En clau econòmica, Pedro Sánchez va anunciar ahir una sèrie de mesures per valor d'uns 9.000 milions d'euros encaminades a pal·liar la pujada de preus i la crisi econòmica derivada, entre d'altres, de la guerra a Ucraïna.
Unes mesures però qüestionades pels experts, ja que no ataquen l'arrel del problema, la inflació. La situació actual, a més, pot derivar en una tempesta econòmica perfecta, la temuda estagflació. Ens n'informa en Joan Ferrer de la xarxa.
La major part del paquet d'ajudes aprovat ahir van encaminades a posar més diners en circulació i, per tant, que es gasti més i l'inflació segueixi a l'alça. Per Jordi Franc, doctor en Economia i professor de la Universitat de Vic, les mesures són insuficients.
És de cara a la galeria, són mesures que són populistes, li poden aconseguir algun vot, segurament, de cara a les properes eleccions, però que són completament insuficients. O, si més no, fins i tot, que poden ser contraproduents amb l'objectiu que té, que és... controlar la inflació.
Les úniques mesures que realment poden contenir la inflació, segons Franc, són les encaminades a baixar els impostos per estimular la producció i frenar l'escalada de preus. Amb tot, la suma d'inflació i estancada de la producció i una pujada dels tipus d'interès pot donar lloc a l'estagflació.
A mesura que vagin normalitzant aquest tipus d'interès, i els governs i els bancs centrals ja fan tard, això ho haguessin hagut de fer doncs, ja fa doncs, un any, com a mínim, això pot crear... una crisi, una recessió important. Per tant, sí, podem estar a les portes d'una tempesta perfecta en el sentit de que és un còctel d'inflació, aquest ja és segur, més estancament, crisi, recessió econòmica, que aquesta està per veure. Però és molt possible, també.
Franc afegeix que d'aquesta situació n'hauríem d'aprendre i apostar més per la producció de proximitat, per no dependre tant de l'abastiment d'altres països.
Gràcies, Joan Ferrer, per la informació. I Catalunya té unes 2.000 empreses exportadores, líders en nínxols de mercat molt especialitzats a nivell mundial.
El Departament d'Empresa i Treball les ha identificat en un cens d'empreses que ha denominat com a campiones ocultes. L'objectiu d'aquest cens és poder dissenyar eines que reforcin aquest lideratge. Una peça de la companya Carme de Fez.
Una d'aquestes empreses és Sedal, de Sant Andreu de la Barca. Fabrica components per a la indústria sanitària i aixetes i està present a 40 països del món. Les seves aixetes, que s'activen sense contacte, han estat un èxit durant la pandèmia i els ha fet créixer un 35% i confien en créixer més, segons Ramon Guixà, director general de Sedal.
Se facturava uns 24 milions d'euros, ara estem a 43. I les perspectives són de seguir creixent.
Una altra empresa campiona és Concentrol, de Riudellots de la Selva, dedicada a la fabricació d'especialitats químiques per a diferents sectors. Exporta més de la meitat de la producció a una cinquantena de països. L'aposta de l'empresa és també la investigació de nous productes. Jaume Guàrdia és CEO de Concentrol.
Nosaltres, aproximadament el 60% de la xifra de negocis que tenim està dedicada a l'exportació. Intentem ser líders en tots els camps, amb els sectors on estem treballant, amb solucions químiques.
La firma de Cervera Iberspa és líder a Europa en la fabricació d'espas i exporta 8 de cada 10 productes. L'empresa també ha crescut durant la pandèmia, ja que la retallada d'opcions d'oci ha fet apostar pel benestar casolà. Artur Déu és gerent d'Iberspa.
Gairebé el 85% és exportació i els mercats naturals per nosaltres són els més propers, no? Pues França, Alemanya, Bèlgica, Portugal, Itàlia, són els mercats més forts. Estem fent accions pues, per penetrar més fortament a Anglaterra, Estats Units, l'any que ve volem llançar-nos a entrar al mercat americà, i els països nòrdics pues, tenim assignatures pendents allà, però ja estem treballant.
Identificar aquestes empreses ocultes servirà per reforçar els seus punts més delicats, en especial la digitalització, per reforçar la seva presència internacional.
Les 2:43, l'Ajuntament de Barcelona ja ho té tot a punt per abordar el tram final de la urbanització de la plaça de les Glòries, una actuació que ha de permetre finalitzar la part central del parc i avançar la transformació final d'aquest àmbit de la ciutat.
En total s'actuarà sobre unes 4 hectàrees de superfície. Es plantaran 472 arbres nous i hi haurà més de 9.000 metres quadrats de verd. En aquest àmbit es complementarà la trobada dels eixos de l'Avinguda Diagonal, la Meridiana i la Gran Via, que passaran a convertir-se en camins i itineraris pels vianants. Està previst que les obres es licitin aquest mes de juny i s'iniciïn a finals d'any per un pressupost de 26,4 milions d'euros.
I no deixem Barcelona perquè avui comença una campanya científica a l'Àrtic organitzada per la Universitat de Barcelona. L'objectiu és estudiar si l'acceleració del desgel respon a un patró que s'ha repetit en altres mil·lennis o si s'està accelerant a causa del canvi climàtic. La campanya es desenvolupa en el marc del projecte Neoàrtic. Ens ho explica la companya Carme de Fez.
Aproximadament un 20% de Groenlàndia no té gel i s'espera que el desglaç augmenti encara més en les properes dècades. És una de les zones del planeta que més ràpid està responent a l'escalfament global. És per això que un equip de 8 investigadors liderats per la Universitat de Barcelona han triat aquest espai per dur a terme la seva investigació, liderada pel professor del Departament de Geografia, Marc Oliva.
Part d'aquest augment és natural. El que volem saber és quina contribució té la part humana en aquest augment. De fet, hi ha algunes zones de l'Àrtic on les temperatures actuals s'assemblen molt a les d'inicis de segle XX.
La investigació abarcarà 3 camps.
Una de les idees que tenim durant aquesta campanya és intentar estudiar alguna part d'aquests canvis centrats bàsicament en el comportament de les glaceres en el passat, el reconstruir el clima dels darrers mil·lennis per saber si això que està passant ara és quelcom que ja ha esdevingut abans o estem veient els efectes amplificats del canvi global, i també l'impacte o quins processos es donen en aquestes zones que estan on les glaceres estan retrocedint i estan quedant exposades.
En una segona fase, un grup més reduït continuarà la seva investigació a l'illa de l'Esmer, a l'extrem septentrional del Canadà, per sumar-se a una investigació similar impulsada per aquell país.
Gràcies, Carme. A les 2:46 marxem ara cap a l'Anoia i és que Som Sant Sadurní ha iniciat una campanya de dinamització d'activitats solidàries. Ens ho explica des de Ràdio Sant Sadurní la companya Elisabet Jiménez.
A partir del 27 de juny i fins al 9 de juliol, l'Ajuntament de Sant Sadurní i l'Associació de Comerciants Som Sant Sadurní emprenen la campanya Mulla't amb el comerç, amb premis, activitats i ofertes. A més, la campanya tindrà una finalitat solidària, ja que es col·laborarà amb la Fundació Esclerosi Múltiple. La campanya s'estructura al voltant de 2 eixos, sorteig i una jornada Forest Talks el 9 de juliol. Durant tots els dies de campanya, les compres al mercat i botigues associades a Som Sant Sadurní poden tenir premi, bé sigui passant la targeta als establiments col·laboradors o bé emplenant una butlleta que rebran comprant als comerços i que podran dipositar a la parada de l'organització durant el mercat, a l'oficina de Som Sant Sadurní o a la fascina de Can Guineu. El sorteig es farà el dissabte 9 de juliol al migdia i arribaran 4 packs regals amb lots de productes del mercat i 4 entrades per a la piscina municipal, a més d'un obsequi de la campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple.
I un parell de punts culturals abans dels esports. Avui, darrer dia del Festival Afònica de Banyoles.
Ser un pirata és molt divertit fins que algú li talla la mà. No podràs venir un sabre per bata d'un duel o si vols ser mutil capità. Hauràs de dugar-te i no tindràs dins.
El Festival de la Veu de Banyoles tanca avui la seva 18a edició amb els concerts de Muom, Música Nua, Birds on a Wire o, aquí estem escoltant els barcelonins, El Poni Pisador. Un concert gratuït que comença a 11:15 de la nit a l'escenari Joanola La Muralla.
Amb totes les mans.
Ser un pirata és molt divertit, que és que algú li buida en un ull. No podràs d'un monocre posar un ull de vidre i posar-lo les dits a remull. Però si hi ha baralla hauràs de vigilar que no caigui mig a l'aldarull.
Ser un pirata és molt divertit, que és que algú li buida en un ull.
Pinta bé el concert dels Poni i Pisador. I ara us expliquem que la directora de cinema resident a Badalona, Josephine Langerting, estrena al Festival de Cinema de la Gent Gran la seva darrera obra, Home, el país de la il·lusió.
Un film que explica la vida de la Lia, la mare de la directora nascuda a Colòmbia i que, per amor, ha viscut en diferents països d'arreu del món. Ens n'informa Marc Martínez des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Josephine Landertinger es considera una migrant de tota la vida amb unes arrels difícils de definir. Colombiana per part de mare, austríaca per part de pare, nascuda a Portugal, però havent viscut a Sud-àfrica i en diferents països europeus i ara a Badalona. Això ha fet que el fet migratori hagi format part de la seva vida i que la seva obra cinematogràfica, conceptes com ara la identitat o l'alteritat, siguin molt presents. En aquesta darrera Home, el país de la il·lusió, es volia centrar en què passa quan envelleixes lluny del país que et va veure néixer.
I després m'interessava mirar la migració des l'etat més adulta. Què passa a la ment d'algú que ha nascut en un lloc i després de dècades decideix tornar-hi, o potser justament decideix el contrari. Què significa casa quan has viscut moltes parts del món? Què significa casa, no?
Landertinger fa 15 anys que es dedica al món del cinema, un món que ella descriu com encara molt dominat per l'home blanc. Una de les seves intencions és obrir aquest panorama a les dones, i en concret a les migrades, i demostrar que ser de molts llocs alhora et converteix en una persona molt més flexible i tolerant. El film s'estrena al Cinema Girona el 2 de juliol, amb entrada gratuïta i un col·loqui posterior amb l'autora.
Notícies en xarxa. Esports.
Quan falten 10 minuts per arribar a les 3 del migdia, comencem els esports parlant de futbol sala i del títol de Lliga aconseguit pel Barça. El conjunt de Jesús Velasco va guanyar ahir a la nit al Palma Futsal per 2-4 i és el nou campió de la Lliga Nacional de Futbol Sala.
És el quart títol de la temporada dels blaugranes, que ja havien sumat enguany la Supercopa d'Espanya, la Copa d'Espanya i la Champions. És la tercera Lliga del conjunt català en les darreres 4 temporades.
I el combinat espanyol de natació sincronitzada, amb 7 nedadores catalanes a l'equip, ha sumat la primera medalla per Espanya al Mundial de Natació, que s'està celebrant aquests dies a Budapest. Txell Mas, Paula Ramírez, Berta Ferreres, Iris Tió, Emma García, Mireia Hernández i Abril Conesa han estat part del conjunt que s'ha endut el bronze a la prova de highlight per equips, només per darrere d'Itàlia, que ha estat plata, i d'Ucraïna, que ha aconseguit l'or.
I en aquest Mundial de Budapest, l'equip espanyol de waterpolo masculí, entrenat pel barceloní David Martín, va superar ahir a Itàlia per 12-14 i es va assegurar així la primera plaça del grup C.
I sense sortir de l'aigua, us expliquem que Torredembarra ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Mediterranean Race, una prova en forma de quadló i que ha comptat amb la participació de fins a 73 competidors. Ens ho explica el company Toni Cancino des d'Ona la Torre.
Tot i estar preocupats per la meteorologia, ja que el mar feia dies que estava mogut, s'ha pogut celebrar a Torredembarra la 12a edició de la Mediterranean Race, amb 73 participants. Una duatló que consta de dues curses de 5 quilòmetres cadascuna i 2 quilòmetres nedant. L'organitzador de la prova, Jaume Serra, destaca que les dates del pont han marmat la participació.
Una mica més de participació aquest any amb el pont, doncs, ha frenat una miqueta. Al final hem tingut 73 participants, però bueno, això sí, un munt de trucades, doncs, que no podien assistir perquè estaven de pont.
Els guanyadors en categoria femenina ha estat Anna Flaquer, del Cató a Barcelona, i en masculins el guanyador ha estat Thomas Àngels, d'un grup independent.
Gràcies, Toni, per la informació. I amb motor, Adam Raga busca aquest cap de setmana seguir al capdavant del Campionat d'Espanya en la prova que se celebra a Camprodon. Ens en dona més detalls el company Roger Saladrigues, de Televisió del Ripollès, en aquesta informació.
Adam Raga intentarà marxar de Camprodon mantenint el liderat del Campionat d'Espanya de trial que s'està celebrant aquest cap de setmana al circuit Noah Sert Park. D'aquí a unes hores, tots els pilots de la categoria Terra 1 sortiran a fer dues voltes amb 12 zones cada una en la segona prova del Campionat Nacional. A més de Raga, també hi haurà Jaime Busto, Jorge Casales o Gabriel Marcelli, esportistes que també competeixen en el Campionat del Món i que li miraran de prendre el lideratge al pilot d'Ulldecona. Ahir dissabte ja va arrencar la competició per un centenar de pilots repartits en 11 categories diferents, entre elles Terra 1 femení. Laia Pi es va imposar amb un total de 66 punts després de completar dues voltes de 10 zones. Amb la victòria, Pi surt del Ripollès mantenint la primera posició a la classificació general.
Gràcies al company Roger per la informació. Un apunt més de motor, i és que ja ha finalitzat el Gran Premi d'Assen de MotoGP, motociclisme. Ha guanyat Pecco Bagnaia a MotoGP, segona posició per Marco Bezzecchi i tercera per l'empordanès Maverick Viñales. Aleix Espargaró, que havia caigut fins a la 15a posició, ha remuntat fins a la 4a. I en atletisme us expliquem que la barcelonina Sara Gallego ha batut un nou rècord d'Espanya.
El Gallego va aturar el crono en la prova dels 400 metres tanca en 54 segons i 34 centèsimes en els campionats d'Espanya que s'estan disputant a Néjar, Màlaga. L'atleta catalana va rebaixar d'aquesta manera en gairebé mig segon el seu anterior rècord estatal, aconseguit tot just fa 14 dies. A més, aquesta és la tercera millor marca europea de l'any i la desena del rànquing mundial.
I marxarem parlant de patinatge, ja que Torredembarra ha acollit aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya de patinatge en categories sèniors i júnior. Ens ho explica en aquesta crònica el company Toni Cancino des d'Ona la Torre.
Per tercer any consecutiu, la Federació Espanyola de Patinatge ha donat el vistiplau per organitzar el Campionat d'Espanya de patinatge artístic en categories sèniors i júniors a Torredembarra. I destaquem que els campions, tant en masculí com en femení, en categories sèniors, han estat els campions del món. En femení, la Natalia Valdizone, de Valladolid, i en masculí, el egarenc Llorenç Álvarez. Tots dos s'han alçat amb el títol de campions d'Espanya amb les categories sèniors. Sentim a la Natalia i a Llorenç.
Cada campeonato es un reto, ya lo he dicho antes, y es más la satisfacción propia de un trabajo bien hecho y seguir avanzando pasito a pasito para alcanzar otra vez lo más alto.
Sí, perquè el que volia revalidar el títol, l'any passat ja vaig ser campió d'Espanya sènior absolut i també vaig ser campió d'Europa i campió del món, per tant esperava arribar aquí amb les ganes de guanyar el meu màxim rival, que sóc jo mateix, així que, no sé, tenia moltes ganes de revalidar aquest títol, la veritat.
Gran expectació al pavelló municipal Sant Jordi per veure aquests tres dies, 23, 24 i 25 de juny, que s'ha organitzat aquest Campionat d'Espanya de patinatge artístic a Torredembarra.
Gràcies, Toni, per aquesta informació. Nosaltres ho deixem aquí. S'acaba per servidor una etapa. Dissabte torna el Notícies en Xarxa a partir de les 2. Gràcies a tothom. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
L'Auditori inaugura la temporada d'estiu de festivals de clàssica amb el Festival Mozart Nits d'Estiu.
Del 30 de juny al 16 de juliol, tres cites dedicades al geni de Salzburg amb l'OBC i Kian Soltani, Nicola Benedetti i Julia Lesneva, entre d'altres.
Compra un concert per 35 euros o els 3 per 70 a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Black Phone. Ethan Hawke interpreta un psicòpata assassí de nens. També s'estrena Un amor a Escòcia, un film protagonitzat per un home que ha perdut la memòria i la seva cuidadora. I el director de Moulin Rouge presenta Elvis, una aproximació musical a la vida del rei del rock.
Este cartel es nuevo.
En la prensa le llaman el captor.
No digas su nombre.
No te creerás esa historia, ¿verdad? Porque no puede oírte.
No se lleva a los que dicen su nombre.
A Black Phone, Ethan Hawke és un psicòpata emmascarat que als anys 70 segresta un nen de 13 anys, en Finney, a una ciutat de Colorado, als Estats Units. El tanca a un sòtan insonoritzat, així que, per molt que cridi, ningú no escolta el nen. De sobte, però, un telèfon sense connexió comença a sonar i en Finney descobreix que a l'altra banda del fil escolta la veu de les anteriors víctimes del psicòpata que volen evitar que acabi com velles.
Conoces a nuestros nombres.
Vas a salir de aquí.
Em
sap molt de greu. Els de l'hospital no em van avisar.
Perdó, qui és vostè?
En fi, és un home exiliat a una illa escocesa. Una nit pateix un vessament cerebral que li fa perdre la memòria. Quan surt de l'hospital, una dona, l'Emili, el comença a cuidar i li assegura que, abans de l'accident, estaven enamorats en secret.
Però quin problema tens ara, tu?
Per primer cop en molt de temps no tinc cap problema.
Señor Presley, procure no moverse tanto durante las tomas.
Si no me muevo, no puedo cantar.
Baz Luhrmann, director de Moulin Rouge, signa amb el seu particular estil Elvis, el film que s'apropa a la vida del rei del rock. Ressegueix la seva carrera a través de la relació amb el seu mànager, el coronel Tom Parker, interpretat per Tom Hanks. 20 anys que van des de l'arribada d'Elvis Presley a la fama fins a la seva consolidació com a estrella en el context dels canvis culturals als Estats Units. I al vell mig, Priscilla Presley, una de les persones més influents a la vida del rei.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer com està l'estat de les carreteres catalanes. Bona tarda, Marta.
Bona tarda, a aquesta hora encara trobem retencions a diverses vies del país. Comencem destacant l'autopista P100 Nord, on hi ha 3 quilòmetres a l'altura d'Hostalric i 18 més de cues intermitents entre Sant Celoni i La Roca. A l'AP7 Sud, ara mateix hi ha 5 quilòmetres a l'altura de Castellbisbal en direcció a Barcelona. També retencions a la Nacional 2 de 4 quilòmetres de Tordera i a la Costa Brava veiem 7 quilòmetres de cua a Santa Cristina d'Aro a la C31 per enllaçar amb la C65. De moment, això és tot des de Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
24 casals i associacions de gent gran de l'Alt Penedès es reuneixen a la Múnia en la 22a mostra activa de la gent gran de la comarca. Ens dona més detalls Raimon de Cara, de Canal 20 Olèrdola.
Aquest esdeveniment l'organitza anualment el Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès amb el suport del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal i de l'Ajuntament i el Casal de Gent Gran.